claustre de la Universitat de Barcelona ha votat majoritàriament a favor d'exigir al Consell de Govern de la UB que trenqui relacions amb centres, instituts de recerca i empreses d'Israel. Aquesta decisió, de moment, no ha desactivat les protestes dels estudiants. Que s'han manifestat fins fa ben poca estona i han decidit seguir amb l'acampada com a mínim fins diumenge. Els Estats Units han suspès temporalment l'entrega d'armament a Israel com a mesura de pressió per frenar la invasió de Rafah.
Catalunya nit.
Durant la campanya electoral, els partits acostumen, sobretot, a marcar distàncies els uns dels altres. Avui, però, el PSC, Esquerra Republicana, Junts i la CUP han acordat no pactar ni acceptar els vots per a la investidura de Vox ni Aliança Catalana. És una fórmula que ja s'ha aplicat en països europeus per aïllar l'extrema dreta i, segons alguns experts, no sempre és efectiva.
Hi ha el contraefecte de la victimització, de ser titllat antidemocràtic.
Ho analitzarem amb la Natàlia Ramon. Lluís Rubiales serà jutjat pels delictes d'agressió sexual i coaccions pel petó forçat a Jenny Hermoso després de la final del Mundial a Sydney. És una nit d'activitat esportiva intensa en les competicions europees de bàsquet i de futbol. Explicarem com els està anant el Barça i el Madrid. I també ens enfilarem en directe al trapezi de Reus i l'Òscar Callau ens portarà a un restaurant històric que ha reobert. Són les 10 i gairebé 3 minuts. Ets a Catalunya Informació. Jo de tu em quedaria.
Catalunya nit, amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Els Estats Units han aturat l'enviament d'armes a Israel davant del primer assalt de l'exèrcit sobre Rafah. Es tracta d'una suspensió temporal, diu el govern de Joe Biden, que reitera el seu rebuig a l'anunciada invasió israeliana d'aquesta ciutat al sud de la franja, on hi ha més d'un milió de persones. Ignasi Abad, bona nit.
Bona nit, Manel.
Washington intenta fer pressió així al govern de Netanyahu.
Sí, i a més ho ha verbalitzat ni més ni menys que el cap del Pentàgon al secretari de Defensa dels Estats Units, Lloyd Austin.
We've been very clear.
Hem deixat molt clar que Israel no hauria de llançar un gran atac a Rafah sense protegir els civils que estan en aquest territori de batalla. Hem aturat un enviament d'armes i encara no hem decidit què acabarem fent amb aquest enviament.
El portaveu de l'exèrcit israelià ha tret ferro aquesta suspensió de l'enviament de 3.500 bombes nord-americanes i diu que Tel Aviv i Washington han de resoldre les seves diferències a porta tancada.
La sala Rafah també ha empitjorat la situació humanitària a la franja.
Sí, l'ONU i les ONG sobre el terreny alerten de la falta d'aliments i de subministraments bàsics a la franja. La portaveu d'Oxfam a Gaza, Gada Aladax, explica que la població civil evacuada de l'est de Rafah està desesperada i no sap on anar.
Hi ha tendes plantades per tot arreu, fins i tot n'hi ha a la platja. N'hi ha a les voreres dels carrers, als camins, a les carreteres, als cementiris, als patis dels hospitals i de les escoles.
La principal maternitat de Rafah ha deixat de rebre pacients davant el risc d'empitjorament de la situació. La resta de centres mèdics de la ciutat estan a prop del col·lapse pel tancament de l'hospital d'Abu Yusef al-Najjar, un dels pocs que funcionaven abans de l'entrada de l'exèrcit a l'est de Rafah.
És una situació, Ignasi, que preocupa a molts llocs. De fet, fa pocs minuts aquí a Barcelona ha acabat la manifestació convocada per estudiants de la UAB, de la UB, en solidaritat amb el poble palestí, que ha tallat la Gran Via de la ciutat durant bona part de la tarda. La protesta s'ha fet mentre el claustre de la universitat aprovava el trencament de relacions institucionals amb Israel. L'anunci d'aquesta mesura no ha fet canviar d'opinió, però els estudiants tenen la intenció de quedar-se acampats a la universitat fins diumenge. L'edifici, recordem-ho, és seu electoral i la GEC podria ordenar-ne el desallotjament. Per comentar-ho tot plegat, anem en directe cap a la plaça Universitat de Barcelona. Allà hi tenim a la Maria Costa amb el suport tècnic de Matilde Seoane. Maria, bona nit.
Bona nit.
En primer lloc, un cop acabada la protesta, què estan fent ara mateix els estudiants, que els sento de fons?
Doncs, Manel, estan fent una assemblea abans d'encarar aquesta tercera nit d'acampada, una assemblea... Si fem números, ha començat més tard de l'habitual. Dilluns l'explicàvem una miqueta abans de la tarda, perquè el cert és que la manifestació que han fet aquesta tarda ha tallat la Gran Via en plaça Universitat pràcticament dues hores. Hem de dir que ha començat a les 7 de la tarda i ha acabat al voltant de quarts de 10 del vespre. La majoria de les persones que s'estaven manifestant doncs onejaven una desena de banderes de Palestina, escoltàvem crits i llegíem pancartes que demanaven la llibertat de Palestina i també denunciaven, deien, el boicot de la Generalitat i l'Estat espanyol, per exemple, amb Israel. La majoria de la gent que hem vist manifestant-se, evidentment, eren estudiants de la Universitat de Barcelona, però també d'altres universitats, però també hem pogut parlar amb gent que no era del col·lectiu universitari i que s'han acostat a la manifestació.
Per solidaritzar-nos amb la gent que està aquí en la tancada i continuant amb totes les mobilitzacions que estan fent.
Qualsevol persona que es considera humana hauria de ser aquí per lluitar per el genocidi que està fent Israel en el consentiment i el beneplàcit de tothom.
Jo penso que aquí hauria d'estar tota Barcelona, tota Catalunya i tothom, tota Espanya, tota Europa, tot el món fora de les cases.
Manel, com dèiem ara, assemblea en marxa, tot i que sí que en aquest cas no s'estan decidint qüestions pràctiques.
Molt bé, no sé com han reaccionat els estudiants a aquest anunci del claustre de trencar relacions amb l'UB, per part de l'UB amb institucions d'Israel.
Clar, sí que dilluns deixaven clar que mantenir aquesta acampada podia dependre una mica de la decisió que es prengués el claustre, si s'aprovava o no aquesta moció. Doncs bé, ahir ja deixaven entreveure que malgrat s'aprovi aquesta moció mantindrien l'acampada i avui efectivament ho han confirmat i han explicat que mantindran l'acampada fins diumenge. Diumenge, evidentment, ho tenim tots molt present, són eleccions i aquest edifici ha de ser un col·legi electoral. Veurem, ells deien que tenien la sensació que els podien desallotjar diumenge. Emma Sarcós, que és portaveu del Comitè Estudiantil per Palestina de la Universitat de Barcelona, explicava a aquesta emissora que realment ells hi seran i creuen que la campada és pacífica i, per tant, que això no hauria de posar pals a les rodes aquesta jornada electoral.
Tot i veient la resposta que podria donar en el claustral, decidíem no aixecar campament i quedar-nos aquí a la universitat. Bé, ens sembla molt positiva, no? És algo que es porta treballant des de fa temps i per fi s'ha aconseguit, però cal remarcar que és l'inici d'una lluita estudiantil.
Aquesta serà, per tant, la tercera nit. Falten pocs minuts perquè s'acabi aquesta assemblea, tenint en compte que a les 10, pocs minuts després de les 10 de la nit, tanquen les portes de la universitat i, per tant, qui no hagi marxat vol dir que ja es quedarà en aquesta acampada. La passada nit i comptaven potser una setantena de persones dormint aquí al pati del rectorat.
Moltes gràcies, Maria. Bona nit.
Bona nit.
Doncs els estudiants per una banda i el claustre de la Universitat de Barcelona que, com explicàvem, ha aprovat una moció de suport a Palestina en què exigeix al seu Consell de Govern que trenqui totes les relacions institucionals i acadèmiques amb centres, instituts de recerca, empreses i altres institucions d'Israel. Demanen també un alto el foc immediat i permanent a Gaza i exigeixen als governs català i espanyol que facin el mateix. I ara tot això ho podem comentar amb Joan Guàrdia, que és el rector de la Universitat de Barcelona. Senyor Guàrdia, bona nit.
Hola, molt bona nit, Manel.
D'entrada, quines són aquestes relacions institucionals o acadèmiques que té la universitat amb Israel?
Nosaltres, ja ho he explicat moltes vegades, no tenim cap tipus de vincle amb cap proveïdor que vingui de l'estat d'Israel, no tenim cap vinculació amb cap institució específica que haguem ha mantingut, diguem-ne, els darrers anys. No tenim tampoc, ni hem endegat cap tipus de vincle ni contacte amb aquestes institucions acadèmiques de l'Estat d'Israel, especialment des de l'inici del conflicte. Això no obsta, òbviament, perquè la comunitat acadèmica d'Israel, doncs companys nostres s'han, companyes s'han manifestat clarament oposant-se doncs, a l'estratègia del govern israelià enfront de l'estat de Palestí, i per tant aquesta gent, inclús alguns d'ells, també ho he explicat diverses vegades, ha marxat i s'ha instal·lat doncs, a Londres o a França, amb els quals doncs, hi mantenim contactes i relacions. És a dir, la comunitat acadèmica, que s'hi ha mostrat el seu rebuig en aquest sentit, doncs ens ha demanat, com no pot ser d'altra manera, doncs suport, i així ho hem fet. De la mateixa manera que estem donant suport des del moment zero doncs, als nostres companys i companyes de universitats de Palestina, que estan en una situació, doncs, com és comprensible, extraordinàriament difícil, greu i onerosa.
Per tant, la decisió del claustre d'avui tindrà alguna conseqüència a la pràctica? O...
És que la decisió del claustre no és aquesta. La decisió del claustre és transmetre en el Consell de Govern i en el Consell de Direcció de la Universitat de Barcelona a l'encàrrec de posicionar-se respecte a aquesta qüestió. La resolució que conté el document que el col·lectiu ens ha presentat en el claustre té altres consideracions, no només aquesta. Té com a mínim dos blocs més, per resumir-ho. Un és el de, com es deia ara fa un momentet, doncs, exigir doncs, a les institucions que sí poden actuar directament per aturar el conflicte, doncs el compromís d'aturar el conflicte en termes reals i directes, i que per aquí hi ha tot un bloc d'accions, i després hi ha un tercer bloc d'accions, que és demanar al sistema universitari doncs, que ara es comprometi amb la recuperació i amb la restauració de la normalitat acadèmica de les universitats i de la comunitat palestina. De fet, les universitats, i el que ha passat avui en el claustre de la Universitat de Barcelona, ja té antecedents. No fa massa, la Universitat Politècnica de Catalunya va emprendre la mateixa estratègia, per tant, no estem parlant de res especialment nou. I amb altres vegades ha passat exactament el mateix, com per exemple vostè sap perfectament perquè hi ha estat present en algun dels actes la nostra posició envers el conflicte d'Ucraïna, en el qual també ens hem convertit en universitat refugi, en el qual també ens hem convertit en universitat, i el sistema català així ho ha fet, que ha acollit doncs, professorat i alumnat de les universitats que han estat afectades. Bé, doncs aquí reproduïm el mateix esquema, simplement que com ha canviat el marc jurídic, perquè la llei orgànica doncs, ha canviat la manera de gestionar, doncs les persones que han presentat aquest manifest, coneixedores de com s'havia de procedir, doncs el que fan és demanar que el claustre encarregui el Consell de Direcció i el Consell de Govern els posicionaments corresponents, que és el que ara prendrem tot seguit.
Ha estat una votació força dividida, 59 vots a favor, 23 en contra i 37 abstencions. No sé si hi ha hagut molt de debat o discussió.
Hi ha hagut un debat molt serè, hi ha hagut un debat molt interessant, hi ha hagut un debat molt lliçonador, en el qual les diverses posicions s'han contrastat i s'han posat a sobre la taula, insisteixo, d'una forma ordenada, serena, acadèmicament responsable. Ha estat un debat en el que s'han palesat doncs, les diverses opcions i opinions, i la votació doncs, el que reflecteix doncs, és el sentit de la comunitat acadèmica. Però deixi'm que li digui que al capdavall del que traspua en la comunitat acadèmica, en aquest cas del claustre de la Universitat de Barcelona, era un sentiment molt unànim de que la situació, fet i fet, doncs, implica una situació molt complicada per la població de Gaza, una situació terrible per les universitats que han estat demolides, que han estat arrasades, una manca de la normalitat en els processos d'ensenyament, de la quotidianitat acadèmica. I en aquest és un sentiment molt compartit i molt extens. Es pot diferir després com és raonable i lògic en les maneres de pronunciar-se.
Si els estudiants decideixen mantenir l'acampada més enllà de diumenge, què hi farà la universitat? No sé si tenen doncs, prevista alguna actuació.
Doncs, sí, com vostès saben perfectament, bé, les acampades doncs, tenen la seva finalitat. No, diguem-ne que nosaltres entenem que el leitmotiv fonamental, doncs, crec que doncs, està sobre la taula. El que succeeix diumenge, que és una jornada electoral, doncs, com també saben tots vostès, la competència dels espais, la teva junta electoral, ja no la té la Universitat de Barcelona, i en conseqüència seran ells els que hi hauran de preguntar aquesta qüestió. També recordar que nosaltres tenim activitats acadèmiques i activitats de treball que implica la presència en l'edifici de moltíssimes persones, i en conseqüència doncs, hem de trobar la manera de solventar aquesta qüestió, insisteixo, assumint la decisió del nostre clause, assumint diguem, el compromís que això implica i assumint la validada de la votació que vostè ha esmentat i que, efectivament, de seguida posarem fer alguna.
Rector, moltíssimes gràcies per dedicar-nos uns minuts avui al Catalunya.
Al contrari, Manel, moltíssimes gràcies per donar-nos l'oportunitat d'explicar l'estat de la qüestió i aclarir-ho i informar doncs, els ciutadans de la Universitat Pública, no només de Barcelona, sinó el sistema universitari català ja s'ha compromès en aquest tipus de situacions, s'ha alineat amb declaracions internacionals en el mateix sentit. Estem en contacte amb els rectors i rectores d'universitats palestines per tal de conèixer l'estat de la qüestió i, en conseqüència, la comunitat el que fa és mostrar la seva preocupació i el seu repuig.
Una abraçada i bona nit.
Moltíssimes gràcies. Bona nit.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
És la sintonia que ens porta la campanya electoral quan passa un minut d'un quart d'onze de la nit. El PSC presumeix de sumar Santi Vila i Miquel Samper al llistat de personalitats a favor d'un govern presidit per Salvador Illa, quan falten poc més de 48 hores perquè conclogui la campanya electoral a Catalunya. Els socialistes han anunciat el suport dels dos exconsellers dels governs de Carles Puigdemont i Quim Torra, respectivament. També s'han refermat en el compromís d'anomenar director general dels Mossos Josep Lluís Trapero, anunciat ahir per Illa al debat de TV3 i Catalunya Ràdio. Núria Oriol.
Els exconsellers Santi Vila i Miquel Samper s'afegeixen al manifest de suport a Salvador Illa, dos adhesions a l'òrbita fins fa poc de Junts que arriben al cap de poques hores que el candidat del PSC anunciés que situarà Josep Lluís Trapero al capdavant dels Mossos. Des del monument al president Josep Tarradellas de Cervelló, Illa ha justificat així per què qui va ser el major dels Mossos durant l'etapa de Puigdemont.
La trajectòria d'un servidor públic que ha intentat fer la seva feina, criteris de professionalitat, pensant sempre en la institució.
La número 2 de la llista, Alicia Romero, referma l'argument que encaixa amb l'executiu transversal que busquen més enllà del partit.
Gent seriosa, gent rigorosa, gent professional. No volem un govern d'incompetents, un govern de gent que es preocupi pels problemes de la gent.
Declaracions de Romero des del míting de Palafrugell d'aquest vespre.
Des de la Catalunya Nord, Carles Puigdemont ha demanat avui el vot a l'electorat no independentista, al·legant que en defensarà els interessos com els de la resta de catalans. Junts veu factible guanyar en escons aquest diumenge a Argelers, Martí Ferrero.
Junts posa tota la carn a la graella i demana el vot dels indecisos i abstencionistes no independentistes amb el compromís de Carles Puigdemont de trencar-se la cara per defensar-ne els seus interessos.
Per tant, aneu a buscar també el vot d'aquesta gent. Digueu-los que ens trencarem la cara també pel seu futur, perquè el futur de Catalunya és un futur compartit.
El candidat de Junts ha volgut injectar moral de victòria assegurant que té a l'abast la campanada i guanyant escons el 12 de maig.
Fa unes setmanes ningú creia possible i ara es comença a veure que és possible, que siguem la primera força política al Parlament de Catalunya després de molts anys. Ho tenim a l'abast.
Els independentistes desencantats els ha advertit que és millor votar amb incomoditat que no pas quedar-se a casa i deixar la Generalitat en mans socialistes.
Esquerra Republicana reclama concentrar el vot per esquivar una entesa entre Junts i el PSC. Pere Aragonès ha advertit que els dos partits ja van intentar entendre's per fer-lo fora de la Generalitat i avançar eleccions, i veu possible capgirar les enquestes. Albert Prat.
El cap de files d'Esquerra ha sigut molt dur contra les intencions de Junts després que avui Salvador Illa hagi explicat que quan els de Puigdemont van sortir del govern van anar a buscar els socialistes per fer caure el president.
No és acceptable que avui ens parlin d'unitat. Aquells que per la porta del darrere volien pactar amb el PSC una moció de censura contra altres independentistes. Per tant, ho hem de fer impossible.
Fins ara, les enquestes no han dibuixat uns bons pronòstics per Esquerra, però Oriol Junqueras ha dit que s'han d'agafar amb pinces.
I per tant, nosaltres continuarem treballant per tombar les enquestes i per guanyar.
Aragonès ha anunciat que només formarà part d'un govern independentista si és per ser president i ha afegit que si Junts i el PSC governen plegats, es quedarà al Parlament per fer de cap de l'oposició.
Els comuns també reivindiquen aglutinar el vot com a garantia única, apunten, d'un govern d'esquerres a la Generalitat. Mollet del Vallès, Jordi Corbalan.
Jessica Albiach demana als indecisos que concentrin el vot d'esquerres en els comuns per evitar un pacte entre el PSC i Junts.
A tota la gent que vol un govern d'esquerres, que sé que és molta al nostre país, ha de tindre clar que votar a Salvador Illa és arriscar-se. I per què és arriscar-se? Doncs perquè portem tota una campanya electoral en la que veiem que el Partit Socialista no tanca la porta a fer un pacte amb Junts per Catalunya.
Albiach assegura que votar als comuns és l'única garantia d'un canvi d'esquerres.
Si voleu anar a votar amb tranquil·litat, votar als comuns és una opció segura. Per a què volem els vots als comuns? Per a fer un govern progressista.
La CUP també s'ha afegit al ball de possibles pactes avisant que una entesa amb Junts per investir hipotèticament Carles Puigdemont és ara per ara una possibilitat remota. Ho ha dit la cap de la llista anticapitalista Laia Estrada a l'agència EFE.
Estem molt lluny. No estem parlant d'aquell Carles Puigdemont que al principi de la campanya el sentíem dir que volia tornar per trencar amb l'estat espanyol i per reemprendre el procés d'independència. Estem parlant de la restitució de Convergència i Unió, però mantenint l'estelada.
I el PP, per la seva banda, el candidat a la presidència de la Generalitat, Alejandro Fernández, ha rebut avui el suport de barons territorials del partit. Si al matí l'ha acompanyat Alfonso Rueda, president de la Junta de Galícia, a la tarda ho ha fet Juanma Moreno, d'Andalusia, al Prat de Llobregat, David Àngela.
El president d'Andalusia, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha detectat en la seva visita a Catalunya que respira un clima polític diferent i un cert cansament de l'alternança política entre independentistes i socialistes. Moreno Bonilla veu en la popular l'única recepta.
Hay muchos catalanes que se sienten desamparados ante muchos debates que están surgiendo, muchos problemas que hay en materia de vivienda, en materia de desempleo, en materia de servicios públicos. En Cataluña se han deteriorado de manera notable los servicios públicos. Y frente a eso, la única receta que tienen es uno, es apostillar a Sánchez, y otros hablar siempre de lo mismo, de independencia. El único que habla de los problemas reales es el Partido Popular.
El president andalús ha visitat la Casa d'Andalusia del Prat de Llobregat acompanyat pel candidat Alejandro Fernández i els líders populars Dolors Montserrat i Manu Reyes.
I encara cueja el debat d'ahir del 3CAT. Els partits s'han abraonat sobre el PSC per l'aposta d'Illa per Trapero i Núria Parlon a Interior.
A mi el que ens sorprèn és que abans que la gent hagi votat hi hagi que ja estigui repartint càrrecs.
Una mica contradictori amb aquella idea de que hem de preservar la policia del combat partidista. I jo esperaria a veure què diuen els ciutadans a les urnes.
Que ella no reparta tanto conselleries perquè ella no va ser presidente, perquè el senyor Sánchez no se lo va a dejar ser.
I el que em preocupa és que el senyor Illa ja estigui nomenant, no, el cap dels Mossos sense abans haver explicat quin és el seu model de seguretat.
Creemos sinceramente que el señor Illa con ese nombramiento nos deja todos patidifusos porque recupera lo peor del proceso.
I també s'ha parlat molt del compromís que han signat tots els partits del Parlament menys el PP i Ciutadans per aïllar Vox i Aliança Catalana en cas que entrin a la cambra. El PSC, Esquerra, Junts i la CUP i els comuns han acordat no buscar ni acceptar els vots d'aquestes dues forces ni per a una investidura ni per a la formació de cap govern. Un funcionament similar al del cordó sanitari que aquests mateixos partits van impulsar la passada legislatura contra Vox.
Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
Un cordó motivat pel que ja ha passat en diversos països europeus que veuen com els partits d'extrema dreta, ultradreta i populismes diversos van guanyant suport ciutadà i electoral en els últims 10 anys. De fet, no hi ha cap país que se n'escapi. És com una onada europea en tota regla que probablement es traduirà en uns bons resultats electorals per a ells a les eleccions del juny. Ara bé, hi ha països a Europa que han aplicat aquest mateix cordó que dèiem i no sabem si ha funcionat o no. Natàlia Ramon.
Doncs formalment sí. És a dir, a Portugal ha funcionat el cordó perquè els socialistes i els conservadors han firmat deixar fora de govern Chega, el partit d'extrema dreta, que en 4 anys ha passat de tenir un 1% dels vots a tenir-ne el 18%. A França es repeteix el mateix patró de fa anys. A les presidencials, socialistes i conservadors es voten entre ells per evitar que el reagrupament nacional de Marine Le Pen obtingui la presidència de la República. Ara bé, el cordó a França perd força a nivell local, ja que el partit de Le Pen mana i col·labora en diverses institucions regionals i municipals. A Alemanya també s'ha aplicat el cordó sanitari, en veure que la ultradreta d'Alternativa per Alemanya anant guanyant força als parlaments regionals i fins i tot ha aconseguit entrar al Bundestag. Però més enllà de si el cordó ha fet efecte a les institucions, el que sí que han aconseguit els partits d'extrema dreta és posar el seu discurs a la palestra, com ens ha posat de manifest el periodista especialitzat en extrema dreta, Miquel Ramos.
El problema de per què no funciona és perquè una part d'aquests mateixos signants d'aquests cordons sanitaris a Europa, partits conservadors, liberals, socialdemòcrates inclús, han anat a poc copiant i assumint les agendes de l'extrema dreta. És a dir, legitimant els discursos i les polítiques de l'extrema dreta.
Per tant, estem explicant que s'han aplicat diversos cordons sanitaris a diversos països, però, tot i així, l'extrema dreta continua pujant. Això ens portaria a deduir que no funcionen aquests cordons?
Als països on no s'ha fet aquesta pràctica, com a Itàlia o a Finlàndia, la ultradreta és el govern.
Grazie a tutti. Buona serata. A domani.
També a Espanya passa això amb Vox, de moment a nivell autonòmic i municipal, on el Partit Popular els hi ha donat entrada en els governs. O aquí a Catalunya ha passat a Ripoll, on els altres partits no han estat capaços de fer el cordó sanitari a Aliança Catalana. La pregunta, però, Manel, li hem fet al professor d'Història Contemporània de la Universitat de Barcelona, expert en extrema dreta, Carles Vinyes.
Jo crec que no, perquè els cordons sanitaris són, com podríem dir, regals enverinats. No? Primer, s'haurien de fer molt bé, crec que no són bé del tot, i segona, hi ha el contraefecte de la victimització, de ser titllat antidemocràtic.
Per tant, l'aïllament a les institucions serveix, entenc, perquè no governin, però no serviria tant perquè perdin suport. Al contrari, segons com, n'acaben guanyant. Podria ser que es donés fins i tot l'efecte contrari?
Exacte. Escolta el professor Vinyes.
Partits que exploten la figura de l'antipolítica, no? A la política tradicional no vetlla pels interessos de la ciutadania, jo em presento com l'antipolítica, és diferent ells, per això ells em persegueixen, per això no em volen donar espai als mitjans, per això intenten fer-me un cordó sanitari per intentar ofegar les meves propostes i no em donen llibertat d'expressió. I això també és aquest punt que exploten aquests partits molt hàbilment.
Podríem dir, després de parlar amb els experts, que el cordó sanitari només pot servir si es compleix amb mà de ferro i si no s'assumeixen part dels plantejaments racistes, xenòfobs o masclistes que aquests partits propugnen.
Molt bé, doncs veurem què és el que passa a Catalunya a partir del 13 de maig. I ara ens plantegem què és el que inclouen els programes electorals dels partits sobre educació, una cartera que la darrera legislatura ha generat infinitat de titulars i que deixa nombrosos assumptes pendents per al proper govern, des de com revertir els mals resultats educatius de Catalunya fins a com encaixar la sentència del 25% de castellà a les aules, passant per la reducció dels índexs de segregació o l'abandonament escolar prematur. Sara Canyete, bona nit.
Bona nit.
Quins temes apareixen a tots els programes electorals?
Doncs d'una manera o altra, tots els partits reconeixen el dèficit de finançament del sistema educatiu, també de l'escola inclusiva, i assumeixen la necessitat de revertir els mals resultats educatius.
Què diuen del català a l'escola?
Sí, la defensa del model d'immersió lingüística també apareix, però el serveix per marcar perfil propi. Junts, Esquerra i Comuns el defensen. També ho fa la CUP, que diu que s'ha de retirar la llei que assumia que el castellà també és llengua vehicular. El PSC no hi entra, parla de garantir el domini de les dues llengües. Ciutadans i el PP defensen una escola trilingüe amb més hores de castellà i Vox promet acabar amb el model d'immersió i garantir l'escolarització en castellà.
Quines són les seves propostes per diferenciar-se?
Doncs Esquerra defensa la seva acció de govern i prioritza seguir avançant en la gratuïtat i universalitat del 0-3. Aquesta legislatura la mesura s'ha quedat en un primer pas, la gratuïtat de l'infantil 2 només als centres públics. A aquesta proposta, però, s'hi sumen totes les formacions, menys Vox. El PSC presenta un pla d'impuls i millora de l'aprenentatge de l'anglès i altres llengües estrangeres. Els comuns aposten per anar cap a la gratuïtat del menjador escolar. Junts parla de recuperar la sisena hora al centre públics, que ara només es fa als concertats. El PP vol acabar amb l'horari intensiu a l'ESO als centres públics. Ciutadans defensa el model d'escola concertada, vol estendre'l a batxillerat i a formació professional, mentre que la CUP, a l'altre extrem, vol acabar amb l'escola concertada i aposta per abaixar ràtios.
Gràcies, Sara. Hem arribat a 2:15 de la nit. Una de les formacions que es presenta com a novetat en aquestes eleccions és Alhora, que té com a cap de llista Clara Ponsatí. Durant tota la campanya recorregut en una furgoneta poblacions de tot el país per fer arribar el seu missatge. Cristina Pantebre.
Ahir al vespre van ser a Tarragona, on es van aplegar una 60ena de persones per escoltar el filòsof Jordi Graupera, que va de segon a les llistes. La seva recepta és mobilitzar centenars de milers de persones quan es declari la independència per evitar que ningú ho pugui revertir. Una mobilització que, segons Graupera, els grans partits mai promouran.
Ets tu qui ha de carregar amb el conflicte cada dia perquè ells puguin viure tranquils la seva vida de polítics mediocres? Tot perquè compten que no us revoltareu, que mai no votareu res que no sigui els mateixos de sempre.
La xifra de persones que es van reunir ahir a Tarragona s'ha repetit en diferents punts del territori. Per ara, cap enquesta els ha donat representació al Parlament.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
L'Audiència Nacional Espanyola envia a judici Luis Rubiales pel petó no consentit a Jenny Hermoso. El jutge Francisco de Jorge ha acordat l'obertura de judici oral contra l'expresident de la Federació Espanyola de Futbol pels delictes d'agressió sexual i coaccions pel petó a la jugadora després de la final del Mundial a Sydney. Oriol Pujador.
A la interlocutòria, el magistrat li dona un termini de 24 hores perquè faci efectiva una fiança de 65.000 euros per fer front a eventuals responsabilitats civils que se'n puguin derivar si és condemnat per aquest delicte, el d'agressió sexual. De Jorge també envia a judici per un delicte de coaccions l'exdirector esportiu de la selecció masculina, Albert Luque, l'exentrenador de la selecció femenina, Jorge Vilda, i el que va ser responsable de màrqueting també de la federació, Rubén Rivera. Per aquests fets, Luis Rubiales s'enfronta a una petició fiscal de 2 anys i mig de presó, un any per un possible delicte d'agressió sexual i 1 any i 6 mesos per un delicte de coaccions. El Ministeri Públic també demana a l'Audiència Nacional que condemni a 1 any i 6 mesos de presó Vilda, Luque i Rivera.
La Comissió Europea insta a vacunar nadons i embarassades davant la pandèmia de tos farina. El Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de Malalties n'ha registrat més de 32.000 casos entre el gener i el març d'aquest any i més de 25.000 tot el 2023. Això suposa un increment notable respecte als últims 2 anys. Cèlia Forment, bona nit.
Bona nit.
A qui afecta principalment la tos farina?
Els més afectats són els infants de menys d'un any. Per això l'organisme europeu, com deies, ha demanat a les autoritats públiques de salut de tots els estats membres que reforcin els programes de vacunació dels infants. A Catalunya es posen 2 vacunes, una als nadons i una altra de reforç als 6 anys.
Perquè el que s'observa és que els casos de tos farina estan disparats des de principis d'any, eh?
Sí, aquí a Catalunya, les últimes dades de l'Agència de Salut Pública mostren que en els 4 primers mesos d'aquest any s'ha multiplicat per 20 el nombre d'infeccions respecte a tot el 2023. Hem passat d'un total de 567 casos durant tot l'any passat a 11.600 entre el gener i l'abril d'aquest any. Anna Gatell, que és la presidenta de la Societat Catalana de Pediatria, explica que se'n detecten més aquí perquè realment hi ha més control.
Potser Catalunya està registrant realment una xifra molt més alta de tos farina que la resta del territori espanyol. Però la veritat és que hem de dir que és una comunitat amb la qual funcionen molt bé els circuits de detecció. Realment en 48 hores tenim la confirmació diagnòstica i això ens ajuda moltíssim a tindre un registre molt més fidel a no només una sospita clínica.
La vacuna contra la tos farina està inclosa en el calendari de vacunes sistemàtiques i es recomana a tots els infants.
El subsidi d'atur mínim passarà de 480 a 570 euros el primer mig any, entre altres canvis. Les patronals COE i CEPIME atribueixen la reforma que el Ministeri de Treball i els sindicats UGT i Comissions han tirat endavant a una estratègia política que no respon a la voluntat d'arribar a un acord real. És la resposta de les patronals a una reforma que la ministra de Treball, Yolanda Díez, ha tirat endavant després que PP, Vox i Podem tombessin el primer intent de reforma al Congrés. Madrid, Judit Fernández.
La ministra de Treball, Yolanda Díaz, accepta finalment la proposta de Podem de mantenir el 125% la cotització sobre la base mínima als més grans de 52 anys que perceben el subsidi d'atur. El text inicial tombat al Congrés retallava aquest percentatge al 100%, motiu pel qual la formació morada no hi va donar suport. Entre les novetats de la reforma, el subsidi mínim pujarà de 480 a 570 euros al mes en els 6 primers mesos. Yolanda Díaz, ministra de Treball.
Sé que queda muchísimo por hacer, pero hoy esta gente va a poder vivir un poquito mejor.
La reforma permetrà compaginar el subsidi amb una feina i amb la prestació contributiva d'atur, sempre que no se superi els 180 dies treballats a l'any. Josep Maria Álvarez, secretari general d'UGT.
Para que las personas que están en nuestro país en una situación de desempleo puedan acceder al empleo.
Ara també tindran dret els menors de 45 anys sense responsabilitats familiars, treballadors eventuals del sector agrari, les persones treballadores transfrontereres de Ceuta i Melilla i les víctimes de violència masclista.
Catalunya nit.
Rússia ha tornat a castigar el sistema energètic d'Ucraïna amb una vuitantena de míssils i drons arreu del país. L'atac que ha deixat un mort i desenes de ferits ha obligat també a restringir el subministrament elèctric a la indústria de tot el país. Vicent Missut.
Tot i que Ucraïna ha interceptat més de la meitat dels projectils, l'atac aeri ha malmès tres centrals tèrmiques. La major part de la ciutat de Kherson, al sud del país, ha quedat parcialment sense llum. La companyia elèctrica d'Ucraïna ha decidit tallar el subministrament a totes les empreses durant 5 hores fins que es repari la xarxa. L'atac ha coincidit amb les commemoracions de la victòria soviètica sobre els nazis i Volodymyr Zelensky ha reclamat ajuda als aliats i ha comparat la Rússia de Putin amb el nazisme.
Com el 1945, això només es pot garantir amb la Unió del Món Lliure. El món unit en coalició anti-Putin. El món que pot aturar els nazis de Moscou amb accions, no amb paraules.
Justament, la Unió Europea ha acordat en el principi destinar els beneficis generats pels actius congelats a Rússia a armament per a Ucraïna. El pacte l'han de ratificar els ministres dels 27 i permetria a Kiev rebre uns 3.000 milions d'euros l'any. Mentrestant, per suplir la falta d'efectius al front, el Parlament d'Ucraïna ha aprovat el reclutament voluntari de presos comuns. Els reclusos amb menys de 3 anys de condemna pendent la veurien commutada si s'incorporen a files. This is America.
El camp de detenció militar nord-americà de Guantánamo, obert fa 22 anys, continua allotjant presoners que no han estat jutjats i, en alguns casos, ni tan sols acusats de cap delicte. Són una trentena de persones recloses de manera indefinida. Ara la comissió militar, que n'ha de jutjar 4, suposadament relacionats d'alguna manera amb els atemptats de l'11S, a Nova York, estudia si les seves confessions són admissibles, ja que podrien ser resultat també de les tortures a què els haurien sotmès. I a Guantánamo hi tenim el nostre corresponsal als Estats Units, Francesc Garriga, bona nit.
Hola, bona nit.
Francesc, has pogut parlar amb un exprés, què t'ha explicat?
Doncs mira, si és el Mohamedou Slay, algú potser li sona perquè ha escrit un llibre i va protagonitzar, el seu personatge, vaja, una pel·lícula que du el seu sobrenom, el Maurità. Jodie Foster fa de la seva advocada i Benedict Cumberbatch fa del fiscal que va decidir no imputar-lo. Ell va ser víctima de tortures en els centres clandestins de la CIA i també de les condicions brutals imposades aquí, a Guantánamo. Va passar més de 10 anys vivint-hi en confinament solitari. Només veia els seus torturadors, interrogadors o els guardes. Finalment va ser alliberat perquè el govern va veure que totes les proves que tenien contra ell s'havien extret de la tortura i no el podien perseguir per cap crim. Ara viu al seu país, a Mauritània, i explica que no és possible recuperar una vida normal després de tot el que va viure aquí a Guantánamo quan la policia del seu país el va lliurar als Estats Units.
No, you cannot.
No, no et pots recuperar. És que és molt dur després de 15 anys pràcticament en aïllament establir relacions amb la gent perquè tens molta por. Moltes nits em desperto i no puc respirar. Em veig a mi mateix a la cel·la. Fa molta por. Només imaginar que tornes a estar sol allà, dia sí i dia també. Primers mesos d'interrogatoris. No sabia mai quan era de dia o de nit. És molt difícil recuperar-te de la tortura. I jo puc parlar, sóc un supervivent, però molts, com el Gular Ahmed, no van sobreviure. Ell va morir. Va morir en una de les neveres. Eren llocs molt freds. Una vegada era en una d'aquestes sales. M'estaven interrogant i ho tenien molt fred. Jo tot just duia l'uniforme, mentre que els militars anaven en roba d'hivern i em deien, si no parles amb nosaltres, no pararem, et seguirem tirant aigua. Però el que ells no sabien és que jo no podia parlar per culpa del fred que tenia.
Aslahi se l'acusava de ser facilitador i reclutador de terroristes l'11 de setembre. Anys abans dels atemptats, va acollir una nit a casa seva, a Berlín on vivia, un dels presumptes terroristes. Això el va acabar portant a Guantánamo. Ara intenta refer la seva vida, igual que la resta dels 700 presoners que van passar per la mateixa presó i que també van ser alliberats sense càrrecs ni sense condemna.
Dèiem abans, Francesc, que en queden una trentena. No sé si tots estan pendents de judici, si tenen expectatives de sortir-ne d'aquí.
Mira, hi ha tres presos que ja saben que ni seran jutjats ni tampoc sortiran mai. Són aquests forever prisoners que en diuen aquí. Van ser torturats en el seu dia, no hi ha proves que els acusin formalment fora de les obtingudes per les tortures, i els Estats Units consideren que són d'altíssim risc per la seva seguretat i que seran aquí per sempre. Ja està. El mateix per un altre pres que sí que compleix condemna per cadena perpètua. Només n'hi ha un que va ser condemnat i que es quedarà aquí per sempre. I un quart pres que hauria d'estar afrontant ara mateix judici, però que no pot, perquè els efectes de la tortura el van deixar tan destrossat física com intel·lectualment i ara mateix no pot afrontar cap procediment. Més enllà d'aquests quatre, dels 30 que queden a Guantánamo, n'hi ha 10 en judici. És possible que alguns d'aquests sigui condemnat, i la resta, els 16 que ens quedarien, saben que poden ser alliberats, però no tenen cap país que els vulgui acollir i, per tant, la seva situació també és bastant indefinida.
Déu-n'hi-do, quina situació que ens acabes de descriure des d'un lloc que només anomenar-lo ja posa els pèls de punta. Francesc Garriga, des de Guantánamo. Bona nit, Francesc.
Bona nit.
Cada dia de les 10 a les 11, Catalunya Ràdio, Catalunya Nit. Les notícies pensades amb Manel Alias.
Tres minuts i arribarem a 3:15 de la nit. Trapezi, la Fira del Circ de Catalunya, ha arrencat a Reus amb una programació que gira al voltant de temàtiques socials com la pèrdua, la salut mental o les qüestions de gènere. Molts dels espectacles han penjat el cartell d'entrades exaurides. Reus, Ricard Boigues.
El clown català Martí Soler s'ha encarregat d'obrir la 28a edició del festival aquesta tarda amb un tastet del seu espectacle Finestres a la plaça del Castell. Enguany hi ha produccions que combinen circ amb teatre i dansa. Molts dels treballs parlen d'aspectes socials com el dol, la salut mental o el gènere. La codirectora, Alba Sarraute, diu que no ho han anat a buscar, que aquestes són les tendències actuals.
Que els hi donem cabuda a que realment el mercat es construeixi amb coses sanadores, amb coses que trenquen tabús, que sigui el circ qui porta aquesta trencada de tabús i aquest alleugerament a coses que vivim molts cops sols, que ens causen depressions, ens causen soledat.
El Trapezi ha programat fins dissabte més d'una quarantena d'espectacles. 25 produccions són catalanes. Alguns espectacles, com les tradicionals nits de cabaret a la carpa del Parc de Sant Jordi, han exhaurit totes les entrades.
Àngels Gunyalons protagonitza Llegat, la nova obra de Daniel J. Meyer que aterra al Teatre Acadèmia sota la direcció de Montse Rodríguez. El muntatge és una road movie on una mare i un fill han d'aprendre a estimar-se. I enxamparem la Marta Vives sortint del teatre.
Daniel J. Meyer i Montse Rodríguez, com en aquell acte que va mereixer tots els premis, tornen a posar el dit a la llaga als joves incompresos que no troben el seu lloc al món. Però en aquest cas es tracta d'un pijó i consentit. El Llegat presenten una road movie, un viatge, potser l'últim, que enfronta una mare i un fill que no se suporten, que mai han sabut com explicar-se ni tampoc estimar-se. Com diu un dels personatges, si no tenim records bonics, almenys intentem crear un present. Àngels Gunyalons i Pau Pau Oliver repeteixen com a mare i fill després de la sintonia celebrada a l'alegria que passa. Ara ho fan en aquesta història de tres personatges perquè s'hi suma l'amant del jove que parla de retrobaments, d'acceptació, de reprendre o començar a estimar l'altre quan aquest és una mare que en comptes de propera és una veritable desconeguda. El llegat és un camí de tornada i de trobada que va guanyant a mesura que avança fins al present la veritat i el risc de viure. Al final, el millor llegat.
Catalunya nit.
Sala de toros. Aquest és el saló més important del restaurant. Tenim totes les baldoses que són de patrimoni històric. Després hem recuperat i hem reformat un quadre de la plaça de toros antiga de Barcelona. I després tenim el quadre de Falcón, que va ser la parella de Rosa Gil, que és l'ànima del restaurant. I als 2 anys, aquí és quan el toro el va matar.
Els nous propietaris del restaurant Casa Leopoldo, al barri del Raval de Barcelona, s'han proposat revifar el local amb una fórmula que combina la gastronomia amb tertúlies literàries. L'establiment va reobrir fa 2 mesos, després d'anys tancat, i l'Òscar Callau ja ha passat i ara el tenim aquí al costat. Bona nit, Òscar.
Hola, bona nit.
Sempre que es parla de Casa Leopoldo s'afegeix allò d'històric, un establiment històric. Per què?
Doncs d'entrada perquè té 9 dècades de trajectòria. Va obrir el 1936 i també perquè va ser punt de trobada de personalitats de la cultura, la faràndula i la tauromàquia, des de Lorca, Dalí o Buñuel, escriptors barcelonins en castellà com Eduardo Mendoza, Maruja Torres, Terenci Moix o, sobretot, Manuel Vázquez Montalbán, amb el seu personatge literari Pepe Carballo, detectiu i gastrònom. Ara és el grup de restaurants Banco de Bocorones el que ha ressuscitat tant els fogons com les tertúlies. El nou propietari és Bruno Balbás.
Casa Leopoldo realment ha sigut un somni romàntic cap a la meva ciutat, que la veig molt representada, aquest restaurant, perquè té molta història, història literària, història cultural, història taurina, història gastronòmica. Quan entres, les parets tenen història.
I la cuina és la mateixa que hi havia sempre, o què?
Sí, perquè fins i tot es guien pel llibre de receptes de la neta del fundador, Rosa Gil, per fer plats que porten dècades a la carta, com la famosa cua de toro que ens descriu el xef Albert Pineda.
Macerà la cua de bou amb vi, 12 hores, amb la seva bressa, la pastanaga, la ceba, una cocció de 5 hores, que fa el xup-xup, que amb el vi, el col·làgen de la cua de bou, no, doncs fa aquesta salsa i aquesta melositat, que és el que agrada.
Si quan vegis la carta, Manel, no et decideixes, sí, pots fer una fórmula llegendària de Casa Leopoldo. Saps quina és?
No, quina és?
Doncs pots demanar el plat amb aquesta fórmula. Vengo de parte de Pepe Carballo y pónganme lo que ustedes quieran.
L'has provada, la fórmula?
Em vaig deixar guiar pels propietaris per conèixer el local.
Molt bé.
Però la cua de toro va caure, clar.
Molt bé, molt bé. Moltes gràcies.
A tu.
I avui en David Guzmán, que vol posar el focus en la sobredosi del verb posar.
Fa uns quants anys vam viure amb estoïcisme l'hegemonia del verb ficar. De sobte, sobretot entre els adolescents, tot es ficava. A classe, si no m'hi vaig gaire, pregunto què fica a la pissarra. Els macarrons, hi fico formatge ratllat, i si ets massa insistent, et diré que no et fiquis pesat. Tant se val que el verb ficar vulgui dir fer entrar dins un lloc, és a dir, la clau al pany o els peus a l'aigua. Tot ho ficaven, fos o no fos ficable. Ara, en canvi, som a l'era daurada del verb posar, per no sortir de la primera conjugació. En l'àmbit polític, per exemple, no ets ningú si no poses al centre tot de coses. Has de posar al centre la sanitat, la llengua o l'educació, el que sigui, però l'important és posar-ho allà al mig. I si no ho poses al centre, sempre pots posar-hi el focus o posar-hi la mirada. El que compta és el posat. I poso la mà al foc, que aquest és el verb que volen imposar. Però el que més nerviós em posa és que tot hora ho posin tot en valor. Si podem passar-nos el dia posant en valor, quina necessitat tenim de, poso per cas, enaltir, destacar, dimensionar, subratllar o remarcar? Posem-ho en valor, que si posin com si posin, això va de posar. Que tot plegat tingui un pòsit de mandra lèxica i de tonteria col·lectiva no importa gaire. No seré jo que posi pals a les rodes a la desídia mental, perquè en el fons, si amb els verbs ficar i posar pots construir el 90% del teu discurs, on ficaríem el 10% restant?
Catalunya nit. amb Manel Elias.
Fa unes setmanes ens preguntàvem què tenien en comú països com Guinea Equatorial, l'Aràbia Saudita, Síria o l'Azerbaidjan. Són països controlats per una sola família. Aquesta era la resposta correcta. S'ha estrenat un nou capítol del Mapa Mundi, el podcast d'actualitat internacional de Catalunya Ràdio, que és el segon dedicat als nepotismes, i per això tenim aquí el Quim Olivares. Bona nit.
Hola, bona nit.
Després de parlar de Guinea Equatorial, on la família Obiang Nguema controla el poder, ara parleu de l'Aràbia Saudita. I a l'Aràbia Saudita una dinastia té moltíssim poder, oi?
Sí, 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 és el regne de l'Aràbia Saudita i una sola família, el Saud, domina el país fins a l'extrem que l'estat porta el seu nom. Tot plegat es basa en el matrimoni del fundador amb diverses dones per mantenir aliances amb les tribus, de manera que quan arriba la successió hi ha una alternança al poder entre les tribus més poderoses. Òbviament, la família no fa distincions entre el patrimoni públic i el privat, i com que és tan extensa i s'ha de contentar amb molts parents, sovint hi ha lluites internes. Lourdes Vidal Bertran és professora de Relacions Internacionals a la Universitat Blanquerna Ramon Llull i a l'IBEI.
Tots els grans càrrecs importants se'ls reparteixen, són cromos que es van repartint entre la família, i una manera de mantenir o equilibrar el poder és dir, mira, doncs escolta'm, a tu et dono aquest ministeri.
Aquí tenim per una banda el rei Salman, que encara sí, és viu, però l'home fort del país és Mohammed bin Salman.
Sí, el rei està greument malalt i no exerceix el poder, i Salman, de fet el rei, va tenir 13 fills amb dues dones diferents, i qui acapara el poder des del 2017 és el que esmentaves, és el Mohammed bin Salman, que és el fill de la segona muller. Els oients potser el tenen present, porta barba, no té ni 40 anys i va desafiar l'estament religiós amb un procés d'obertura i va raconar els parents que li feien ombra amb un cop d'estat de saló.
Bin Salman, per tant, es fa amb el poder, però té suport popular?
A veure, allà no es fan eleccions, no hi ha partits polítics i, per tant, és difícil saber-ho. Nosaltres vam parlar amb Mohammed Al-Hatani, que és saudita, expert en economia financera, viu allà, que es desfeia en elogis per Bin Salman.
Le queremos mucho. Ha hecho mucho cambio en la sociedad, en la economía, el sistema, la cultura, mucho cambio. Todo al favor de nosotros. Por eso nosotros, todos los jóvenes, bueno, casi la mayoría, lo queremos mucho y lo admiramos mucho.
Li vaig dir que moltes organitzacions denuncien violacions de drets humans al seu país.
Yo tengo problemas con estas organizaciones, digo más derecho, porque son sesgadas. Es que, ¿qué derechos? ¿Qué? Tenemos un modelo de gobernar diferente de los demás y estamos contentos. Yo, Mohammed, yo tengo todos mis derechos y no quejo de nada. Trabajo tengo, seguridad tengo, mi familia, mis hijos, mis hermanos, todo el mundo está muy bien contentos.
Clar, una cosa és que algú digui jo ho tinc tot bé, a mi no em passa res, i l'altra és que el país es violin els drets humans, que pot ser altres minories, altra gent. Passa això o no?
Sí, mira, hem parlat amb l'organització Al-Qist, que des del 2015 documenta violacions de drets humans a l'Aràbia Saudita i denuncia la repressió contra la dissidència pacífica. Joshua Cooper és el sotsdirector executiu.
Des que el rei Salman, l'actual rei, i el príncep hereu i líder de facto, Mohammed bin Salman, van arribar al poder, hem vist que s'ha intensificat la repressió brutal contra la llibertat d'expressió, i això ha continuat realment fins ara.
Les autoritats saudites han gastat molts diners en l'esport, ja sigui amb l'organització de campionats de futbol, tennis, Fórmula 1, etc., o bé amb el fitxatge d'estrelles de futbol en declivi. Tot per rentar la cara dels abusos contra els drets humans.
Per a estrelles de l'esport anar allà i que els facin servir com una mena d'eina de relacions públiques de les autoritats, com ara Cristiano Ronaldo, que part del seu contracte deia que havia de penjar a Instagram les reformes que estava fent l'Aràbia Saudita, o també Messi en el seu paper d'ambaixador. Sí, tot això serveix per canviar la percepció de la gent sobre l'Aràbia Saudita i ignorar els drets humans. Human Rights Records.
Hem parlat una mica de drets humans. Com està la situació de les dones?
A veure, ha millorat. Ha guanyat, de fet, han guanyat alguns drets des de fa uns anys. Ens ho ha explicat Alexander Kovachev, que va viatjar 3 setmanes per l'Aràbia Saudita.
Els últims 4 anys no ha de portar vel, ja pot conduir. I una cosa superimportant, que no es nota tant, però la dona ho nota, ja no és necessari el tutor masclí. Pot obrir un compte del banc, fer coses sense consentiment del seu pare o la parella.
Ara bé, cal tenir en compte que les dones que reclamen més drets s'hi juguen anys de presó i, de fet, n'hi ha algunes que estan empresonades per això mateix.
Aquest és un tast del vostre capítol del Mapa Mundi. Qui el vulgui sencer, on el podrà trobar?
Doncs mira, al web i a l'app de Catalunya Ràdio i a l'app també del 3CAT.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Quim Olivares.
Vinga, bona nit.
Bona nit. Des de les 9 que tenim dos partits en marxa molt importants per saber qui acabarà disputant finals a nivell europeu, tant en futbol com en bàsquet. Connectem amb Damià Aguilar. Bona nit, Damià.
Bona nit. Doncs connectem en el moment oportú perquè falten 30 segons perquè s'acabi el partit del Bernabéu. El Real Madrid està guanyant 2-1 al Bayern de Múnich, la qual cosa voldria dir que el Real Madrid jugaria la final de la Champions de futbol i falten 15 segons. El Palau Blaugrana 56 pel Barça, 59 per Olympiacos. El Barça amb males decisions i errades en aquest últim quart ha deixat que el partit doncs li marxés. I ara doncs haurà de remar una miqueta en aquests 15 segons perquè la pilota és per l'Olympiacos per intentar com a mínim forçar la pròrroga. I què ha passat al Bernabéu? Doncs el que passa normalment, ja ho saps, que el Real Madrid als minuts 88 i 90 fa dos gols.
Sí, en saben.
I en saben. I encara, mira, 9 minuts, 12 segons, encara no hi haurà un canvi, marxa Bellingham entre Militao per acabar de matar el temps. Però et pots imaginar l'eufòria al Bernabéu i et pots imaginar els nervis del Palau.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Damià, per aquesta actualització i fins la propera.
Fins ara.
Cançó l'ha ballat gairebé tothom, el que no sé si ningú l'ha fet servir mai per fer la previsió del temps, però aquí tenim la Gemma Puig disposada a fer-ho, no sé si per primera vegada. Bona nit, Gemma.
Bona nit, Manel, sí, per primera vegada.
A veure.
Doncs mira, he triat aquesta cançó de Katrina and the Waves que es diu Walking on Sunshine, i per què he pensat, demà què es pot fer? Doncs mira, caminar sota el sol, no? Tindrem un dia de sol, de temperatures una miqueta més altes, amb molts pocs núvols, i per tant serà un bon dia per aprofitar, per poder caminar, per poder fer el que vulguem, evidentment, i amb unes temperatures que van pujant. Avui ja hem arribat als 30, els valors més alts, i això és el que anirà passant. No és que faci molta calor, però sí que cada dia pot pujar un parell de graus, sobretot cap a comarques interiors, i demà tindrem un dia de sol i nuvolades que seran inofensives un altre cop.
Molt bé, doncs passejarem sota del sol. Moltíssimes gràcies. Fins demà, Gemma. Bona
fins
nit.
Fins demà.
El títol d'aquesta cançó, de Touring Breaks, ens agrada molt. Keep me around, tinguem a prop, i ens tens sempre només a un botó de distància. Espero que demà, a les 10 del vespre, el tornis a prema. Avui cedim l'última paraula a un cor que avui batega més content que mai.
Som The Gospelizers, cor de gospel de la Garriga, i en plena presentació del nostre primer espectacle, Energia, ens ha sorprès la notícia que hem estat seleccionats i seleccionades per participar a concurs a l'European Gospel Festival Montegrotto 2024, certamen que any rere any escull el millor cor de gospel d'Europa. El festival se celebrarà el cap de setmana del 26 al 28 de juliol a la ciutat italiana de Montegrotto Terme, i tindrem l'oportunitat d'actuar durant 35 minuts juntament amb una dotzena de cors de tota Europa per mostrar el que sabem fer i optar aquest preuat títol. No deixeu de visitar la nostra pàgina d'Instagram, The Gospelizers. A la descripció del perfil hi trobareu l'enllaç de la campanya de Verkami que hem engegat per demanar ajuda per costejar aquesta aventura. Moltes gràcies. Som-hi! For us to dive in.